quants jugadors del Sabadell han fet el famós pas endavant en les últimes setmanes?
Hotel Suís, amb Sergi Parc.
Què tal? Com esteu? Segurament un dels pocs jugadors del centre d'esports que no ha estat assenyalat en les últimes setmanes és Sergio Cortés, i no crec que sigui perquè l'altre dia tornés a veure porteria. És senzillament perquè ha assumit aquesta responsabilitat des del principi i s'ha mantingut en línies generals regular. És una peça fonamental a l'equip. Ho ha jugat absolutament tot, excepte el dia que va ser sancionat, i res, quatre estonetes molt curtes després de ser substituït. I segurament, juntament amb Rubén Martínez, podríem dir, Urri i Ton Ripoll és un dels imprescindibles per David Català, però clar, aquests dos últims, Urri i Ton, no hi són, i no és suficient amb que el capità assumeixi un rol important i els demés no facin més passos endavant. Tot i el bon paper del de Cardedeu, els números del Sabadell han baixat en picat des que Urri i Ton Ripoll no hi són. No descobreixo res, però que vaja, avui ens fixarem en aquesta davallada de l'equip sense les seves figures i com ho està portant tot el capità del Sabadell. Dimarts 17 de desembre, obrim les portes de l'hotel.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I capitanejant aquesta nau, el Toni González de les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Avui comença l'última jornada de la fase de grups de la Champions femenina. Entre d'altres, juga a 6:45 el Madrid contra el Chelsea. Els dos equips ja estan classificats pels quarts de final, però en joc hi ha el lideratge del grup. Demà serà el torn del Barça contra el Manchester City. No ens movem del futbol femení. Ahir es va sortejar l'Eurocopa 2025 de seleccions. Espanya jugarà al grup B juntament amb Portugal, que serà el seu primer rival, Bèlgica i Itàlia. El torneig se celebrarà el pròxim mes de juliol a Suïssa. Lesió confirmada al turmell de Lamine Yamal. El jugador del Barça serà baixa entre 3 i 4 setmanes i, per tant, no hi serà aquest cap de setmana contra l'Atlético, tampoc en el duel de Copa contra el Barbastro, i és dubte per la Supercopa d'Espanya. Rafael Louzán és el nou president de la Federació Espanyola de Futbol pels pròxims 4 anys, i en bàsquet arribem a la jornada 16 de l'Eurolliga a 9:15 del vespre. Sarunas, Jasikevicius torna al Palau Blaugrana, ara al capdavant del Fenerbahçe turc, per enfrontar-se al Barça. També avui al vespre, Maccabi Baskonia i París-Madrid. I aquí a casa,
es comenta la recepció.
Escoltarem les impressions del capità del Sabadell, Sergio Cortés, i coneixerem l'última hora de l'equip abans del partit de demà de Copa Catalunya al Camp d'Esports de Lleida. Repassarem l'actualitat dels principals equips juvenils amb les derrotes del Mercantil i del juvenil del Centre d'Esports a l'última jornada, i un extens bloc poliesportiu avui amb voleibol, avui sí amb vol, tennis, futbol sala i un llarg etcètera.
La notícia curiosa.
Curiosa i tràgica. Troben mort a un carrer de Moscou a Janis Tima, exjugador de l'ACB de bàsquet. Havia jugat a Baskonia i fa res. La temporada passada ho feia a les files de l'Obradoiro. Internacional amb Letònia, tenia 32 anys i el seu cadàver ha estat trobat al costat d'un hotel de 5 pisos de la capital russa. Les primeres informacions apuntaven a un suïcidi.
De quin partit no estarem pendents?
Una mica abans que la jornada de la Champions femenina, a 6:45 tenim partit de la Lliga de Malta femenina, Birkirkara Emgar United.
I a les xarxes socials,
Take Kubo i la Real Sociedad seran protagonistes en l'episodi especial de fi d'any de Doraemon. Així ho ha anunciat el mateix club, que assegura que serà el primer equip de futbol a participar en aquesta sèrie de dibuixos animats.
Tal dia com avui, de l'any passat,
el millor que li podia passar a aquest any futbolístic del Centre d'Esports Sabadell és que arribés al seu final. Així començava la crònica del Pau Vituri després de la derrota del Sabadell 3-0 al Camp de la Cultu ara fa just un any. No és el mateix escenari, ni molt menys, però aquesta frase sí que la podríem aplicar ara també.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som-hi, entrem en matèria. 1:08 del migdia d'aquest dimarts 17 de desembre, encara tots plegats païnt aquest empat amb regust pràcticament a la derrota del Centre d'Esports a Lliga. Però ara toca canviar una mica el xip, ni que sigui en les pròximes hores, perquè l'equip de David Català disputarà l'eliminatòria de setzens de final demà a les 8 del vespre al Camp d'Esports de Lleida d'aquesta Copa Catalunya, una competició que no motiva del tot el personal i que veurem com van les coses, perquè pot servir per empitjorar una mica més el panorama, o al revés, pot servir com una bombona d'oxigen al moment de dubtes pel qual passa el conjunt arlequinat a la Segona Federació. Sergi Garcés, com estàs?
Bona tarda.
Avui, potser en unes altres setmanes, dimarts seria dia de descans a l'equip de David Català, però tenint en compte aquestes circumstàncies, imagino que ahir l'equip no va descansar i avui tampoc, preparant aquesta cita a Lleida.
Així és, ahir va ser allò que diuen entrenament de recuperació i suposo que de retrets i de rectificacions, veient com havia anat el partit de diumenge, però avui ja cita a Sant Oleguer. I en aquest cas, sense perdre a vista la importància que ho té del partit de diumenge contra el València Mestalla, però cap al mig, com dius, doncs es cola aquest partit de Copa Catalunya, aquest 700 de final de la Copa Catalunya, que el conjunt arlequinat ha de jugar amb el Camp d'Esports davant el Lleida, recordant tot plegat el que hem anat dient al llarg dels últims dies, Sergi, que és una eliminatòria a partit únic, però... Què vols que et digui? No sé ja si dir més allò de que molesta o no, perquè alguns se m'enfaden quan dic que,
no.
que molesta. Sí.
No.
No, dic hi ha gent que se m'enfada quan he dit que a mi em sobra una mica la Copa Catalunya ara mateix. Em fa fins i tot un punt de mandreta haver d'anar demà a Lleida, però hi anirem, que ningú no pateixi, que hi anirem. Això sí, encara amb aquest mal sabor de boca, No sé si tu també el tens o no, però el mal sabor de boca de l'empat de... Tu dius, potser amb sabor a derrota, per mi directament amb sabor a derrota, encara que el punt que no ens el treguin, un empat de diumenge que ha deixat, més enllà de resultats, com anem dient, la preocupació per les sensacions que continua donant l'equip des de ja fa algunes setmanetes. Més enllà d'haver salvat per aquí un punt, haver guanyat un altre per allà, jo crec que la sensació de l'equip és ara mateix el més preocupant. Va començar, que se m'entengui, la broma amb allò de oportunitats desaprofitades, i ara ja s'ha convertit en alguna cosa més, i l'últim exemple jo diria que és aquest del Badalona Futur, on realment tot, o gairebé tot, va sortir pitjor del que ens haguéssim imaginat, segur.
Males sensacions que va deixar aquest partit, també conseqüències esportives a la classificació, perquè el Sabadell va perdre el lideratge, i també ens va deixar aquestes declaracions que ahir recuperàvem a l'Hotel Suís del tècnic David Català, crític tant amb ell mateix, però sobretot també amb els jugadors. No sé com hauran paït al vestidor aquestes paraules de David Català, Sergi. Ahir al Tribuna Preferent també hi havia debat sobre com podien haver sentat aquestes declaracions del tècnic. Avui, però, i ahir també ho vam escoltar al Tribuna Preferent, també escoltarem el capità, a Sergio Cortés, que tampoc es va mossegar massa la llengua després d'aquest empat contra el Badalona Futur.
No, si haguéssim de fer o agafar com a referència, que ho és, evidentment, pels galons i per la condició de capità, si agaféssim com a referència Sergio Cortés, et diria que el vestidor ha paït compartint les sensacions del propi David Català, perquè, com dius, ara tornarem a escoltar algun dels moments de la conversa amb Sergio Cortés que ahir vèiem i sentíem al Tribuna Preferent, però el de Cardedeu, com gairebé fent servir el mateix símil que has fet tu, no es va mossegar la llengua, al igual que el míster, i també va tirar en bala cap a ell mateix i cap a la resta de companys. Però en tot cas, comencem per repassar algun dels moments d'aquesta conversa amb Sergio Cortés, sobretot agafant les seves declaracions com el mal moment que estan sentint, que estan vivint, i la preocupació bàsicament que té el vestidor respecte a aquestes últimes setmanes, aquests últims 5 empats consecutius que han encadenat, mostrant-se realment enfadat, molt decebut, i molt decebut diria amb el partit, amb ells mateixos, però gairebé de principi a fi, potser amb un petit parèntesi a la primera meitat, on l'equip va donar una sensació diferent, però només cal escoltar com valora la segona meitat per fer-nos una idea de com de calent va acabar Sergio Cortés el partit davant el Badalona Futur.
Molt enfadat, sobretot, bueno, que no pot ser que sortim en aquest camp sabien el que podia passar i al minut 1 ens disparem al peu. Tot i això, crec que la primera part hem sabut reaccionar, hem marcat aviat. La primera part de l'equip és bastant bona, és bastant, bastant correcte, però crec que el que no pot ser i li hem de donar una volta és bueno, com hem sortit a la segona part i la segona part que ha fet l'equip.
Això, anant una mica a l'engròs, anem a dir-ho així, però el detall, quedem-nos amb aquesta altra, preguntat concretament per com s'explica, Sergio, el que li ha passat a l'equip a la segona meitat. Quina explicació li trobes a tot això que ell mateix estava argumentant ara fa uns segons? Doncs escoltem-lo.
Sobre la segona part, no sabria dir-te. La veritat és que no sé dir-te. No sé si és si falta d'orgull, no ho sé. Érem molt conscients de que només ens valia guanyar, havíem de refer-nos de la mala dinàmica que portàvem, però no ha sigut possible. Crec que hem de donar-li una volta a això perquè no pot ser, no podem seguir en aquesta situació.
Que l'empat contra el Badalona Futur està sent, per dir-ho així, el resultat més dur de la temporada.
Segur.
Ho demostren les paraules d'ahir de David Català dient, per exemple, i ho reflectíem doncs, això en el programa, som mentalment fluixos i ara anirem amb el tema de la pressió, o Sergio Cortés dient no sé si és falta d'orgull. Són declaracions dures. I això, ahir David Català també feia referència al fet que hi ha jugadors que en diferents moments de partit no suporten o no estan suportant bé la pressió. En aquest sentit, Sergio Cortés una mica en la mateixa línia, crec.
Sí. Dius que si és del pitjor resultat, jo diria que sí. D'entrada, m'agafo al principi de la conversa, D'entrada, perquè quan hi ha hagut partits dolents contra rivals fluixos, l'equip havia tirat fins ara els partits endavant. Penso molt clarament en Mandraig, per exemple, un rival molt inferior, o el Mallorca, bé, que no va ser un partit brillant, però vas fer el que tocava i com a mínim guanyaves. Clar, comptant que el Sabell només ha perdut dos partits aquesta temporada, que un va ser carregadíssim de polèmica i que allò ho va gairebé tapar tot, per dir-ho així, contra el Sant Andreu, i que l'altre havia estat un no veure-la venir contra l'Olot a casa...
Allò que se li diu un accident.
Correcte.
Que es pot tenir.
Crec que aquesta, de llarg, com dius, és la més dolorosa, per inesperada, per la qualitat, amb tot el respecte del món, del rival, de l'equip de Sergi Escobar, i sobretot per com les sensacions que va donar l'equip. Però bé, m'agafo el tema de la pressió, que em ve perfecte per continuar amb la conversa. I comento el mateix que dius. David Català ja se li preguntava per aquest aspecte. Ell deia que no sabia en quin tant percent, però que evidentment la pressió estava afectant el vestidor. Doncs bé, Sergio Cortés insisteix en aquest tema. No sap com ni per què. Sobretot perquè això ho sabíem des de principi de temporada. És a dir, si alguna cosa hem anat repetint des de l'estiu fins ara, és que el Sabell sabia que sortia amb la motxilla de ser el favorit, amb la pressió afegida de saber que l'únic objectiu d'aquesta temporada, sí o sí, ha de ser el de pujar de categoria, i si pot ser fer-ho per la via ràpida, millor que passant pel tràngol del play-off. Però, per Cortés diu que no sap si l'equip és que surt molt garrativat, si és que surt amb aquesta pressió afegida, si és que surt amb una motxilla penjant per ser de superior categoria i que no ho estan acabant de demostrar, en tot cas, que necessita l'equip una reacció, fer un pas endavant i saber, sobretot, que tot això s'haurà d'afrontar d'aquí a principis de maig, que és quan acaba la Lliga.
S'està mostrant al camp que ens està pesant, però és que hem de ser conscients d'on estem i de la responsabilitat que tenim i de l'escut que portem. O sigui, tothom que ha firmat aquí sabia la responsabilitat que tenia, l'exigència de la gent, l'exigència interna. L'objectiu és clar i és que no podem parar. L'objectiu que tenim és clar i hem de seguir fins al final. Hem de fer el que sigui per donar la volta a la truita aquesta.
A la truita aquesta, deia Cortés. Al final, que el Sabadell hagi perdut la primera posició, home, sí, és important, però més rellevant és el tema de les sensacions de joc que no pas el que digui la mateixa classificació. De fet, em vaig quedar molt amb unes declaracions que va fer Lucas Viale quan va visitar el Tribunal Preferent fa unes setmanetes, que deia, jo a aquestes alçades no esperava que aquest equip estigués líder a la classificació. Per tant, faig un balanç prou satisfactori del que duem de temporada i de primera volta. Per tant, el tema de la posició, jo crec que compartirem tots plegats que si el Sabadell la comanda millor que millor, però tots signaríem que l'equip hagués estat menys jornades líders, però hagués anat de menys a més progressant i amb bones sensacions ara mateix, que no pas el que està passant ara. Per tant, Sergi, jo crec que el tema de la pressió que està tenint l'equip ara, si és que realment existeix, que sembla que sí, perquè tant David Català com Cortés així ho han reflectit, no és tant pel tema classificatori, sinó pel tema de treure endavant els partits en si les últimes setmanes.
Sí, i torno a dir, potser és un aspecte molt, un terme molt genèric, això de les sensacions, perquè les sensacions poden ser diferents entre el que sentis tu, jo, o un altre aquí al costat. Però al final el que transmet aquest equip, o el que està transmetent aquest equip en aquestes últimes setmanes, és una sensació de això, d'angoixa, de presses, de males decisions, de no saber gestionar bé els tempos dels partits, de cometre errors en molts moments impropis de jugadors, en molts casos de superior categoria i que circumstancialment, i perquè és el Sabadell, estan jugant ara en aquesta segona federació quan podrien estar fent-lo en alguna categoria més alta. Bé, al final és el més preocupant, perquè els resultats, com dic, en alguns casos s'han pogut anar tirant endavant sense massa brillantor, però per contra és que ara, quan no acompanyen els resultats, és quan veus més el problema. Si agafem aquest any, salvant el dia del Lleida, que segurament va ser dels partits més rodonets que va fer l'equip, a la resta sempre li has pogut trobar algun problema, algun afegit, alguna circumstància, però havies tirat endavant el partit de l'Espanyol, havies tirat endavant partits com el que comentàvem abans, contra rivals més febles, com poden ser, doncs això, no em vull saber amb ells, però Andratx, el propi Mallorca, fins i tot t'afegiria el Cornellà amb tots els problemes que el Cornellà et va posar per acabar de guanyar aquell partit, però és que ara no ho estàs aconseguint. I això posa de manifest que l'equip, lluny de mereixer més, a vegades fins i tot va passar l'altre dia a Premià de Dalt, et vas quedar amb la sensació de dir, ei, el que dèiem ahir, podries haver guanyat? Sí, però al tanto, que amb una mica més de finura, el Badalona futur també podia haver mullat l'orella, que es diu allò parlant de carrer, i no podries ara posar-te les mans al cap i dir, quina injustícia. I això, per mi, insisteixo, és la part més preocupant de la radiografia que ens està quedant d'aquest centre d'esport Sabadell a curt termini. Però bé, hem parlat de la pressió dels jugadors, si la tenen, si no la tenen, si la noten, si no la noten. Per contra, Sergio Cortés li preguntaven per un altre element que tu has posat damunt de la taula al principi, que era, s'ha perdut el lideratge. El Sabadell, després de moltes setmanes sent el capdavant de la classificació, ara ja és segon, o és segon per darrere del Sant Andreu, que suma dos punts més que el conjunt sabadellenc. Doncs bé, per contra, com dic, per Cortés, el tema classificatori és el que menys els ha de preocupar i el que creu que menys està afectant en el dia a dia de l'equip.
Tothom apreta, tothom guanya, ahir el Balears guanya, el Sant Andreu guanya al minut 93 al camp del Mestalla, l'Alzira avui també guanya al minut 94. Jo ho he dit des del primer dia, és una lliga super, super igualada, i crec que bueno, sobre el tema de la pressió d'anar primers o no, crec que no ha d'influir.
Una i 22 del migdia. En aquest sentit, Sergi, en les últimes setmanes, per tu, qui està fent un pas endavant o qui està assumint la responsabilitat de l'equip en aquestes jornades, insisteixo, en què l'equip no està traient la victòria?
Doncs mira, diria que no és que l'estigui traient ara, o estigui fent ara aquest pas endavant, però em quedaria, sens dubte, amb un, com a mínim, seria el propi capità. Avui que el tenim com a protagonista, que el teníem ahir també al tribuna preferent, Sergio Cortés. I no només parlo del factor golejador, que també, que en aquest sentit estem parlant de la seva millor temporada ara ja, segur, en quant a números. 6 gols i encara no hem tancat la primera volta, són els que ha signat el capi del Sabadell. Però és que més enllà d'això, com a mínim, i no sé si algú ara patirà quan el posem davant del mirall, li veus aquella garra, aquella empenta, aquelles ganes d'intensificar les reaccions dels companys. Ho dèiem l'altre dia a la Transmi diumenge en el partit contra el Badalona Futur. Si algú se'l veia intens i realment al final del partit molt tocat barra molt emprenyat, enfadat, ha dit ell, per suavitzar una mica el terme, era el de Cardedeu, era Sergio Cortés.
Tirant d'orgull, també en aquest sentit, que també és la paraula o el concepte que feia servir en dir no sé si estem d'orgull el que està passant, però aquesta és l'actual ratxa del Sabadell que ha coincidit amb les absències de Urri i Ton Ripoll, que no hem parat de mencionar totes aquestes setmanes, però és que és tan literal, Sergi, que sé que no vas precisament servit de memòria.
No, m'he baixat a la llibreta i al boli per prendre nota. Sempre que hi ha una masterclass de números, jo ja baixo preparat perquè després ho he de recordar.
No cal ni que apuntis gaire perquè se't quedarà segur. Simplement és, Urri, si ho recordes, es va lesionar al principi del partit contra l'Elche Ilicitano i Ton Ripoll va ser a l'inici del partit contra l'Europa. Per tant, que no comptes amb els dos futbolistes, podríem dir que va ser des del partit de l'Europa, que és justament el primer d'aquesta ratxa de 5 empats. Quan mires els números amb Ton i O Urri i els números sense els dos futbolistes, és que els contrastos són superevidents. En sensacions de joc ho sabem, perquè ho estem veient cada setmana sobre el terreny de joc. I en números, com ens podem imaginar també, perquè amb aquests 5 empats, evidentment hi ha una davallada d'aquest bon rendiment de l'equip de David Català. Abans que es lesionés Ton Ripoll, que va ser el segon a caure dels dos, Sergi, és a dir, fins a aquest Sabadell Europa, recorda que el centre d'esports liderava la Lliga amb 23 punts de 33 possibles. És a dir, el conjunt arlequinat havia guanyat el 70% dels punts possibles, pràcticament. Ara són 5 de 15. Són fàcils les matemàtiques. 5 empats, 5 de 15, és a dir, una tercera part. I si mirem la classificació des del primer partit, des d'aquell dia contra l'Europa, en què no hi eren ni l'un ni l'altre, si comencéssim a comptar la classificació des d'aquell dia, insisteixo, el Sabadell seria desè del grup 3 de la Segona Federació, amb aquests 5 punts. Desè, eh? És el desè equip classificat des d'aquella jornada. Amb Ton Urri, el Sabadell havia guanyat 7 dels 11 partits disputats, 7 dels 11, i ara, evidentment, són 0 de 5. 5 empats. És cert que l'equip no ha perdut, però són 5 empats. I gols a favor, aquesta jo crec que potser és la que crida més atenció o la que pot reflectir millor les absències d'aquests dos jugadors de tall ofensiu. Amb Ton i Urri, el Sabadell havia marcat, Sergi, 20 gols en 11 partits. 20 gols en 11 partits és pràcticament 2 de mitjana. Sense ells, hem marcat aquests 3 gols en 5 partits, els dos de Bonaldo i l'altre dia Sergio Cortés, és a dir, que no arribes ni tan sols a una diana per partit. Xifres que parlen per si soles i que diuen molt d'aquesta baixada de rendiment del Sabadell. Molt complicades o no?
No, fàcil. De tota manera, això es pot recuperar d'alguna manera? Sí, no?
Al web de Ràdio Sabadell hi ha una notícia des d'ahir a la tarda que es pot recuperar per si algú necessita refrescar amb aquesta xifra.
Està ben escrita, a més. O sigui que ara aniré a buscar-la.
I allà fem el matís, per cert, també, que el dia del Balears, que va ser el posterior al del Sant Andreu, no tenies ni a Ton ni a Urri, això és cert, perquè estaven sancionats. I l'equip va ser capaç de guanyar i de marcar 3 gols. És a dir, que no és que necessitis el 100% els dos jugadors, però està clar que des que van córrer lesionats, El Sabadell ha baixat de les prestacions.
Els números, com dius, parlen per ells mateixos. No cal donar-li tampoc molta més volta a la realitat.
En tot cas, va, doncs això, que amb l'absència de Urri i Ton Ripoll, doncs futbolistes com Sergio Cortés són els que estan tirant del carro com poden, entre d'altres, entre no molts més, això sí. I que al Sabadell li queda, doncs això, aquest partit de Copa Catalunya, Sergi, de demà a les 8 contra el Lleida i el de diumenge per tancar la primera volta de Lliga contra el Mestalla.
Sí, per acabar la primera volta i per arribar fins i tot a aquesta aturada nadalenca que crec que serà molt necessària, entre altres, per recuperar alguns efectius com dels que estàs parlant ara fa un moment. Però en tot cas, més enllà de resultats, com dèiem, el més urgent i el que demana Sergio Cortés per continuar, que en queden dues del capità, anem a per la primera, sobretot, aquest exigir-se molt més als propis futbolistes a l'hora de ser conscients que la responsabilitat, bàsicament, penja d'ells.
Hem de marxar de vacances de Nadal, jugant a casa i aconseguint els 3 punts, sí o sí. Crec que, bueno, que ens hem d'exigir moltíssim més, tots, l'exigència de ser màxima, i li hem de, com t'he dit abans, li hem de donar una volta i apretar molt més tots.
I tant de bo, Sergi, que aquesta eliminatòria de Copa Catalunya serveixi, això, com dèiem al principi, com a bombona d'oxigen, ja que és una competició menor, que ara es fica enmig de la Lliga, en aquestes males sensacions de l'equip, i també ni que sigui, home, doncs perquè els menys habituals tinguin més minuts per donar oportunitat a jugadors del filial, o estic pensant, per exemple, amb jugadors com Trapero, que li poden servir, esperem que serveixi per jo també, per començar a agafar ritme competitiu.
Vols que deixi una dosi més del meu pessimisme respecte a la Copa Catalunya?
Ja,
ara
què
mateix
passa?
Em conformo amb que no pesi molt més el resultat un cop es produeixi. Ah. És a dir, dius tu, que tant de bo serveixi per trobar aquest revulsiu, etc. Jo em conformo gairebé amb que no ens faci més mal del que ja hem pres en els últims dies. Per tant, que si tenim una ferideta, que no ens la faci més gran el resultat de demà a la Copa Catalunya, però que, com dius, ha de servir per això, per joves, per menys habituals d'aquests, i amb l'objectiu de passar, perquè Sergio Cortés li preguntàvem una miqueta per si molestava o no aquesta Copa Catalunya, doncs deixant clar allò que el Sabadell sempre ha d'anar a guanyar totes les competicions quan se li presenten, el que sí que també deixava clar el Capi és que dimecres hi ha una cita, que no la podem deixar passar així com així, però que la importància, evidentment, la tenim diumenge en el partit contra el Mestalla.
Ens queden 7 dies per agafar vacances, i jo ho he dit abans del partit, que ens hem de deixar tot dimecres. Hi ha un altre partit, és la Copa Catalunya, s'ha anat així, doncs crec que bueno, la gent que ha tingut menys minuts durant aquesta primera volta, aquestes últimes setmanes, doncs tindrà més minuts, l'oportunitat de donar un cop sobre la taula, intentar-ho fer-ho bé, i anirem a Lleida a guanyar, però ja et dic que el partit important jo crec que és el de diumenge a casa contra el València.
Això és evident. I tu, Sergio Cortés, jo diria que no jugaràs...
Molt em temo que no.
Almenys de titular segur al camp d'esports de Lleida. Una eliminatòria més, per cert, Sergi, que David Català pot fer una convocatòria de 20 futbolistes, i que no hi ha temes de limitacions, d'haver de posar obligatòriament un mínim de jugadors del primer equip, etc. És a dir, que al final té molt marge David Català en aquest sentit per donar descans als futbolistes més importants com ho són Sergio Cortés. Demà, Sergi, a les 8 del vespre al partit, fidels a la cita aquí al Sabadell en joc, no?
Sí, perquè ho hem repetit, no hi haurà televisió, no hi haurà imatges, per tant, la ràdio de tota la vida, aquesta que no falla, a 8:15 demà, els del Sabadell en joc ens posarem des del camp d'esports, ja ho explicarem, tot pensant que diumenge, perquè no se'ns oblidi, hi ha la cita realment important de la setmana, última jornada de la primera volta, com estàvem dient, i el partit contra el Mestalla a l'estadi, a casa, al Temple, des de 5:15, perquè comença a les 5, en horari habitual, per tant, tots els elements ja estaven ben posats, més el que avui ha anunciat el club.
Oh.
Sergi, totes les activitats preparades per acabar de, esperem, tenir un final feliç amb una festa prenadalenca que ja haurà organitzat a l'estadi de la Nova Creu Alta.
Però amb la presència del Llaminer, no?
Sí, el Llaminer fent-se cada honor, pluja de peluixos des de la graderia, esperem que vagi bé i que també hi hagi bona resposta, perquè a més es recolliran pels nens, en aquest cas, més necessitats. Hi haurà recollida de cartes pel Pare Noel, pels Reis, caramels pels petits. Jo he vist en el cartell del Sabadell que posava caramels per tothom. Home, espero que els adults siguem conscients que deixar pels nens, no fos cas. Però, bromes a banda, el més important, que el partit acabi bé i que la festa prenadalenca ens faci com a mínim desconnectar uns dies de futbol amb un somriure, ja no et dic complet, però com a mínim amb un petit somriure que ara mateix costa de treure.
I entre aquesta eliminatòria de Copa Catalunya a Lleida i el partit de Lliga contra el Mestalla, no ens oblidem, ho tornem a recordar avui, Sergi, cita amb el Twitch de Ràdio Sabadell dijous al vespre.
Dijous a 9:15. Ve el president, per cert. Ja sé que molts ho tenen clar, però alguns encara van preguntant-se que la convocatòria amb el president, allò que diem, estava feta molt abans de saber com anirien aquests resultats, per tant, que ningú no s'espanti. No té res a veure. Ah. Res a veure. La compareixença o la visita que farà Pau Morilla Giné a l'estudi de Ràdio Sabadell amb el mal moment que està vivint l'equip. Que en parlarem d'això també, i sobretot sempre recordem, i sense límit d'hora, Per tant, i oberta a les preguntes que pugui llançar la gent a través del chat de la ràdio. Per tant, dijous, convocats, tots al Twitch, ve Pau Morilla Giner, que això sempre és una bona notícia, que el president vingui a donar la cara, i no pel moment, sinó a explicar i a fer un balanç de tot el que ha vingut sent el 2024 i el que ens espera d'ara en endavant, i que ha coincidit amb aquest mal moment, però bé, que això ha estat circumstancial.
Hi haurà gent que farà el sopar d'horeta per tenir-ho tot preparat per veure el Twitch dijous, a partir de 8:45 del vespre, amb el president del Centre d'Esports, amb el Pau Morilla Giner. Gràcies, Sergi!
Fins ara!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I en futbol formatiu, nova derrota del juvenil A del Mercantil a la Divisió d'Honor, la seva segona consecutiva. Aquest cop ha estat a casa a Raona Marinals i de forma molt ajustada, 2-3 al final dels 90 minuts davant un Girona que la primera meitat va cedir del tot amb un penal clar sobre els graciencs, que van ser més protagonistes abans del descans i van marxar vestidors per davant en el marcador. A la represa, però, el conjunt gironí va imposar la seva superioritat de joc i va remuntar en qüestió de res d'un quart d'hora per acabar sentenciant amb el tercer al minut 74. El tècnic del Mercantil, Òscar Tutó, reconeix que els dos gols d'estratègia rebuts els van penalitzar i molt.
L'equip ha fet un molt bon partit. El que és cert és que en aquesta categoria qualsevol detall que no controli, això com és avui que et fan dos gols d'estratègia, doncs et penalitza moltíssim i ens tenim que exigir no fallar, perquè si fallem en això doncs estem molt lluny. Crec que el positiu és que hem fet un partit que hem tornat a estar molt a prop en moltes coses i és el camí a seguir.
El Mercantil ha tancat la primera volta, 11 a la taula, amb 2 punts més sobre la salvació. Tot i això, aquest conjunt blaugrana encara hi té molt a dir. La Divisió d'Honor, després d'una gran ratxa com la de 4 victòries seguides de fa unes setmanetes, el mateix Tutó recalca el gran moment físic i d'intensitat que demostra el seu equip i es marca un clar objectiu, millorar els resultats en una segona volta que començarà després de Nadal.
Bueno, nosaltres crec que estem en un molt bon moment, també a nivell físic, aleshores això permet, no?, que l'equip ha estigut viu fins al final. Tenim que intentar continuar, ens queda un partit abans del Nadal, que és contra el Zaragoza, i l'objectiu que és intentar millorar la segona volta, millorem la primera.
I un graó per sota la Lliga Nacional, derrota del juvenil A del Centre d'Esports al camp del Martinenc per 4-2. Els arlequinats van posar l'empat abans del descans després que s'avancessin als barcelonins i a la represa van fer l'1-2, però el Martinenc va acabar capgirant-ho del tot amb 3 gols en 12 minuts amb accions aïllades i a pilota parada. El tècnic Albert Milà deixa clares les males sensacions després de perdre una oportunitat d'or de col·locar-se segons a la classificació.
Les sensacions són dolentes perquè perds, però la realitat és que l'equip fa una boníssima primera part i ells a l'única aproximació que tenen en xic en gol i aconseguim marcar abans del descans i realment fem una primera part boníssima. I llavors a la segona part aconseguim aixecar el partit i amb un parell d'accions de pilota parada li donen la volta i amb 2 accions superaïllades. Però bueno, l'equip, les sensacions són bones i l'equip està treballant molt bé.
El més important, que el Sabadell segueix sent el millor juvenil A a la taula i primer equip que pujaria, tot i que aquesta Lliga Nacional està molt igualada, amb molt poca diferència de punts, entre la zona alta i la zona mitjana.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Allò de pel·li, manta i sofà està bé, però amb la casa la temperatura idònia és molt millor. A Obramat tenim les millors solucions de calefacció. Calderes, aerotèrmia, terra radiant, radiadors, estufes de pèl·lets o llenya, inserts i accessoris de marques professionals amb els millors preus. També a Obramat.es, on compren els professionals. Obramat.
Per Nadal, Floristeria Caral. Trobaràs tot el que necessites per decorar els teus moments més especials. Floristeria Caral, al carrer Vilarrúbies, número 5 de Sabadell. No ho dubtis, al Nadal, també amb Floristeria Caral.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
1:38 del migdia no ha pogut ser, tot i tenir diferents oportunitats. En les últimes setmanes, el primer equip masculí del Natació Sabadell de vòlei s'ha quedat a les portes de la classificació per la Copa Príncipe. Oriol Ferran, bon dia.
Molt bon dia, Sergi.
Els d'Adrià Jiménez s'han quedat a un sol punt d'aconseguir-ho.
Així és, i si som encara més curosos, a un sol set d'aconseguir aquest bitllet per la competició que jugarà al gener. Els nedadors, aquest últim cap de setmana, necessitaven simplement forçar el tie-break a la pista dels Roquetes per guanyar-se el dret de participar a la Copa Príncipe, però els d'Adrià Jiménez, un cop més, van patint accés la joventut de la plantilla i van acabar perdent per 3-1, quedant-se així, com dius, a les portes. El tècnic, Adrià Jiménez, reconeix que no van saber entrar a la dinàmica en cap moment i que això els va deixar sense opcions.
A Roquetes no vam aconseguir entrar en la dinàmica del que estàvem acostumats a jugar. És un camp molt complicat. Al ser casa de Roquetes sabem que ens és molt, molt complicat, però sí que és veritat que no vam entrar en la dinàmica que estàvem acostumats i bueno, ens va passar factura.
Tot i no ser un objectiu fixat al inici de temporada, el fet d'anar guanyant partits i situar-se a la part alta de la taula ha fet que l'equip s'ho cregués, això de la classificació per la Copa Príncipe. Jiménez, però, reconeix que durant la primera volta ja ha anat recordant als seus jugadors que l'objectiu principal de l'equip era mantenir-se a Superliga 2 i formar els més joves.
Era un objectiu que no estava previst en cap moment, fins que a poc amb els resultats que vam aconseguir vam veure que hi havia aquesta opció. Sí que és veritat que cada cop que treballàvem sobre partit guanyat, era, nois, recordem que aquest segueix sent un projecte formatiu, no és un projecte ambiciós en el qual volem aconseguir l'ascens, volem aconseguir estar a Superliga 1 o una Copa Príncipe. No, l'objectiu segueix sent un projecte formatiu.
El Natació Sabadell ha acabat la primera volta com a tercer classificat, a un punt de la segona plaça i a 5 de la primera, un èxit total. De cara a la segona volta, que arrencarà ja el 2025, els d'Adrià Jiménez no volen tirar per la borda la primera part de la Lliga, que han fet i es marquen com a objectiu continuar forts per mantenir-se a la part alta i poder lluitar per les fases d'ascens a Superliga.
Serà com un objectiu secundari, tot s'ha de dir, perquè segueix sent l'objectiu la formació d'aquests nois que al final la mitjana d'edat estan 20 anys, llavors són molt joves i hem de tenir en compte que aquests nois el que importa més és la seva formació, ja els resultats vindran per si sols, però sí que estem a un punt dels segons classificats ara mateix, llavors sempre hi ha opcions de tot. Queda una segona volta que serà molt complicada, però ara ens toca seguir lluitant i no llançar aquest resultat ara simplement per acomodar-nos.
Doncs toca girar full i oblidar aquesta no classificació per la Copa Príncipe del masculí del Natació Sabadell i signar una bona segona volta, a veure si hi ha alguna opció de lluitar per entrar a les fases d'ascens. Pel que fa a l'equip femení de Primera Nacional, Oriol va tancar l'any amb victòria i, tot i que segueix lluny, es manté també la lluita per ascendir, en el seu cas, a Superliga 2.
Sí, les noies de Xavi Perales, que no han sabut trobar la regularitat de la primera volta ni en joc ni en resultats, tanquen l'any com a sisenes classificades a 6 punts del premià, segones i primer equip que jugaria a les fases d'ascens. En aquesta última jornada, les nedadores es van imposar per 3-1 a les naus davant el Vall d'Hebron, un rival directe. De cara ja a la segona volta, també a partir del mes de gener, com en el cas del masculí, les de Perales intentaran establir el seu joc per així continuar escalant en la classificació i acabar entre les dues primeres classificades per tornar 3 temporades després a la Superliga 2.
Tant de bo que sigui així. Gràcies, Oriol!
Que vagi bé!
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
L'OAR Gràcia masculí està en crisi de resultats. Estem parlant d'handbol i del moviment preocupant pel qual passa l'equip de Primera Nacional Gracienc. 4 derrotes en les últimes 5 jornades deixen els de Pere Iats a una distància ja força considerable dels dos primers i, per tant, lluny dels llocs de fases d'ascens. L'última de les fetes va produir dissabte de forma difícil de creure, a la pista del penúltim classificat, un Sant Martí adrianenc que només havia estat capaç de guanyar un partit en tota la temporada i el pitjor, que els verdiblancs van dilapidar un avantatge de 8 gols. El capità Bernat Correro no posa excuses.
Difícil d'explicar, la veritat, perquè sí que les primeres parts estem allà, les segones les comencem bé, però a partir del minut 15 de la segona part, més o menys, ens apaguem bastant i deixem que el rival es torni a ficar en partit i llavors no sabem controlar els finals.
36-35 va ser el resultat final d'una actuació que quedarà marcada segurament durant tota la temporada. La distància amb la zona de fase de descens és de 3 partits de diferència, 5 punts, quan ja sabem que en aquesta lliga els de dalt fallen poquet. Els dos últims partits de la primera volta més seran el derbi contra el Sant Quirze a casa aquest dissabte i després a la pista del líder Sant Cugat.
Més que final de temporada ens estan penalitzant ja a dia d'avui, que ens estem quedant una mica lluny de l'objectiu que teníem inicialment, que era lluitar per les dues primeres posicions, però, bueno, també pot ser que tothom tingui alguns partits d'aquests, es pugui perdre, però, bueno, està clar que penalitza molt contra equips de mitja taula i més sabent que encara ens queden rivals directes o de la part alta.
Una dinàmica així a l'Oar no es veia des de la temporada 2021, quan el Gràcia va arribar a flirtejar amb el descens i Gerard Gomis va acabar sortint de l'equip. Això sí, en aquell cas, van ser 11 derrotes en 13 jornades, per tant, encara estem força lluny de veure una cosa així. Tornant al present, el panorama és completament diferent a l'Oar femení. Les de Carol Carmona, amb el sòlid triomf 26-33 a la pista del Joventut Mataró, han tancat la primera volta de la divisió d'honor plata líders. Alba Martín, central de les verdiblanques, es felicita per aquesta fita.
Fa il·lusió, no. Ara ho dic una miqueta de memòria, però crec que en totes les temporades, i més en aquestes últimes que hem anat a fases, mai havíem quedat campiones d'hivern i amb la possibilitat de quedar campiones de Lliga. O sigui, sí que l'objectiu, òbviament, és anar a fases, però mai l'OAR ha quedat campió de Lliga. I jo crec que és algo que quan anem veient a la classificació, potser ho anem normalitzant, anem veient que anem guanyant els partits, però realment és algo que està allà, que sabem que ho haurem de lluitar molt, perquè hi ha equips molt potents que ens estan allà, no?, apretant molt, però crec que sí que seria una mica com la il·lusió d'aquesta segona volta.
Doncs efectivament, l'OAR no havia estat campió d'hivern aquestes temporades. El més important, més enllà d'aquest anecdòtic títol honorífic, que les gracienques tenen un bon marge respecte al primer equip que no es classificaria per les fases d'ascens, més 5 sobre l'onda és la distància, encara que la Lliga no està al dia, i arriba als directes que encara poden sumar algun punt més. El primer partit de la segona volta de plata serà l'últim del 2024 i l'OAR visitarà el Cué, una emposta que ho ha perdut tot i no ha estat capaç d'estrenar el caseller. I encara en handbol, ja tenim la llista no definitiva però sí molt orientativa de la selecció espanyola masculina per al Mundial del pròxim mes de gener, que se celebrarà entre Dinamarca, Croàcia i Noruega. Jordi Rivera ha donat a conèixer la convocatòria de 19 jugadors que a principis del mes que ve ultimarà la preparació de la cita mundialista i ha cridat a files els tres sabadellencs habituals, Aleix Gómez, Ian Tarrafeta i Dani Fernández. Una llista amb força novetats, per cert, amb l'entrada de joves, però en la qual sí que es mantenen els tres jugadors locals. Aquesta concentració d'Espanya començarà el 2 de gener a Castelló i la previsió és que la llista definitiva sigui de 18. Ara són 19 jugadors, per això diem que és gairebé l'oficial i que els tres sabadellencs tenen pràcticament garantida la seva presència al Mundial.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Un minut per sobre del punt de 2:45. En tennis, l'equip masculí del Cercle Sabadellès s'ha quedat a les portes de revalidar el títol de campió de Catalunya. Edu Gutés, bon dia.
Bon dia, Sergi.
Aquest cop es van complir els pronòstics i el Barcelona es va proclamar campió.
Doncs sí, i la lògica també es va imposar en les rondes prèvies i el Cercle es va imposar als quarts de final de forma contundent al Tarragona per 4-1 i a les semifinals els hi va posar una mica més difícil les coses al Club Tenis d'Aro amb un resultat final de 4-3. De cara a la final, però, es van trobar amb el gran favorit al Barcelona, reeditant la final de l'any passat. En aquesta ocasió, diverses lesions van truncar les aspiracions de repetir títol pel conjunt sabadellenc, que van haver d'utilitzar nois del planter i van caure amb un contundent 4-0. Tot i això, el seu capità, Òscar Hernández, explica que han competit com han sabut.
No he pogut disposar dels jugadors que m'ha agradat tenir, ja que he tingut diverses lesions amb els jugadors i he tingut que tirar de nois de la casa del Cercle. I clar, anar a competir contra el Club Tenis Barcelona en una final amb jugadors que no estaven a la llista, diguéssim, o sigui, no podien tenir una mica de nivell més baixet, pues hem perdut per 4-0 amb el Barcelona, així que no ens han pagat una pallissa perquè han competit bé els xavals, però clar, el Tenis Barcelona tenia molt millor equip que nosaltres i ha sigut una eliminatòria molt còmoda per ells.
Tot i quedar-se a les portes de revalidar el títol la temporada passada, el mateix Hernández es queda satisfet per una trajectòria incontestable. 4 finals i un títol en 5 anys.
El Cercle un any més ha arribat a la final, que era l'objectiu d'aquest any, i intentar assolir un altre cop el títol, però no ha pogut ser. Però molt content amb l'equip del Cercle, perquè de 5 anys, 4 finals i un títol no està gens malament, la veritat.
I el Campionat de Catalunya, que s'ha celebrat aquests últims dies a les instal·lacions de l'Emilio Sánchez Academy del Prat, Edu, també teníem l'equip femení del tenis Sabadell.
Sí, l'equip local va superar la ronda dels quarts de final guanyant 3-1 al Barcino, però si el Barcelona va truncar les aspiracions del Cercle masculí, també ho va fer pel femení del tenis, 3-1 a les semifinals per les barcelonines, que es van emportar el títol al Sarró en la posterior final amb un ajustat 3-2 davant el Vic. Yolanda Clemot, capitana del club de tenis Sabadell, deixa clares les sensacions positives després del torneig.
Per nosaltres el campionat ha sigut molt, molt positiu. Hem fet semifinals, vam aconseguir després de 3 dies eliminatòria derrotar el Barcino. No sé si haguéssim guanyat o no, però bueno, van marxar 2 nenes i anàvem 2-0 dalt la segona al tercer dia i vam guanyar un partit i ja vam passar a semis.
Tot i la desfeta i l'inconvenient del temporal, la mateixa Clemot destaca que les noies van donar sempre la cara.
Les nenes s'ho van passar bé, van donar la cara i jo estic molt contenta. Una valoració positiva del torneig en general. Llàstima la pluja que ens va fer anar malament a tots, però bueno, per tot lo de més, jo contenta, molt contenta d'aquest any, la veritat.
Contenta, Clemot, pel paper de les seves, tot i que no ha pogut ser aquest any pels conjunts de tenis de la ciutat. Encara que, insistim, bon paper d'uns i altres en un torneig que, com deia la mateixa Clemot, es va poder celebrar finalment malgrat la pluja dels primers dies. Gràcies, Edu!
A tu, Sergi!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Deu minuts per arribar a les 2 del migdia. En futbol sala continua la ratxa triomfal del Club Natació Sabadell. Amb 16 punts dels últims 18, 5 victòries i un empat des del dia del derbi contra la Pia, els nedadors no només s'han assentat a la zona play-off d'aquesta segona B amb 27 punts, sinó que han retallat a 4 punts el forat amb el líder Mataró i a 1 amb el segon, el Manresa. Vaja, que els de Jordi Marín són tercers i contra el Canet van ratificar aquest gran moment imposant-se per 6-2 jugant a mig gas. El tècnic es felicita per seguir invictes a casa i ser els millors locals del grup.
Nosaltres des del principi de temporada ens vam marcar clau l'objectiu de casa treure-ho tot. Consideràvem que amb això ja estaríem en una zona molt bona de la classificació i fora marcaria una miqueta els objectius que tindríem. Crec que l'equip ho ha entès molt bé, la mentalitat de l'equip és molt forta, tenim jugadors molt compromesos i això fa que plantejar objectius doncs sigui molt més fàcil i més si ells els veuen realistes.
I un dels més destacats del club en aquest triomf contra el Canet va ser Dylan Moreno, autor d'un gol i amb qui conversàvem després de l'enfrontament.
Som-hi, va, amb el Dylan Moreno, jugador del Natació Sabadell. Què tal, Dylan? Bona tarda.
Bona tarda, molt bé. I tu què tal?
Bé, després d'aquesta victòria podem dir, si ja no ho era, ara queda encara més confirmat, jo crec, que el club passa pel millor moment de forma de la temporada, clarament.
Sí, sin duda estamos en un momento de forma muy bueno, nos ponemos terceros a un punto de Manresa, el ambiente súper bueno, muy buen rollo y esto pues hace que tire más el grupo.
Está claro, la racha, si no me equivoco, son 16 puntos de los últimos 18, desde el derbi, de fet, que no he perdut, 5 victorias, només l'empat a la pista del Pilar. ¿Ha cambiado alguna cosa o simplemente que los resultados están surtiendo fins i tot millor y se está dando continuidad a la feina que se estaba haciendo?
Sobre todo se está dando continuidad, lo que tú dices, al trabajo que se hace diariamente. Antes, pues bueno, nos lo tomamos un poco más, venga, que sea lo que Dios quiera. Ahora ya no, ahora estamos mucho más metidos, estamos todos mucho más mentalizados. Objetivo claro ahora mismo es playoff, no queremos bajar de ahí.
Ho has dit sense embuts, Al final esteu a una jornada de tancar l'any i la primera volta. Clar, jo crec que ja és moment de dir o de pensar que això no és casualitat, sinó que aquest Natació Sabadell pot estar lluitant per aquesta zona alta.
Al principio de temporada nadie se lo pensaba, pero a base de trabajo, de constancia, nos hemos visto en un momento de forma espectacular y tenemos que aprovecharlo.
Avui, per cert, Dylan, sense faltar ningú, ni molt menys, ni desmereixer cap treball vostre, ni res d'això, però sensació que heu guanyat 6-2 jugant una mica mig gas, fins i tot.
Sí, tienes razón. Ha sido un partido un poco diferente a lo que venimos haciendo hasta ahora, no sé el motivo, la verdad. Hemos salido un poco más relajados, yo creo que porque lo que hemos comentado, ¿no? Llevamos muchas victorias seguidas, estamos en un momento de forma bueno, se nos han puesto 0-1, pero rápido les hemos marcado y no hemos dejado tampoco que se metan en el partido. Entonces yo creo que eso ya te vas con un 5-2 en un momento y ya no te das cuenta y ya pues que pase el tiempo.
És que la sensació des de la graderia era, en el moment que aquesta gent ha premut l'accelerador, quan vosaltres heu posat una marxeta més, ja està, és que teníeu el partit a la butxaca. Per posar-li un petit però a l'equip, és allò de, home, tant la sortida de la primera meitat com la sortida de la segona meitat, ha faltat una mica d'esporneta i per això el Canet ha marcat els gols, i de pensar, home, que en un altre partit, a veure si ens passarà el mateix i no siguem capaços de remuntar.
Sí, lo que comentaba, hemos salido un poco más a medio gas, pero lo bueno es que hemos marcado enseguida y hemos podido dar la vuelta muy rápido en la primera parte y la segunda nos han metido y hemos metido seguidamente, entonces tampoco hemos dejado que se meta Canet en el partido.
Acabo, Dylan, et pregunto per tu, per l'aspecte personal, avui un golet, ets un dels nous, uns quants nous jugadors que ha arribat al club aquesta temporada, venies de Sant Joan de Vilassar, si no m'equivoco. Crec que havies trepitjat la segona B amb el filial d'Indústria, si no em dius el contrari, però vaja, que aquest any és, per dir-ho així, important per tu, no? Com t'estàs sentint tu?
Pues sí, es un año muy importante porque venía una lesión de 8 meses que no me dejó acabar bien la temporada en Ripollet en segunda B. Volví a Sant Joan donde me dieron mucha, la verdad, me dieron la confianza total. Nuevo aquí en natación, me están dando mucha confianza también. Yo creo que estoy cumpliendo con los objetivos y personalmente me encuentro en un estado de forma muy bueno, si no el mejor de hasta ahora que tengo. Y bueno, y espero que siga así hasta final de temporada.
No vas pasar malamente durante la entrevista, ¿no, Dylan? Que también es aquí que la cosa no funcione. Es bien, ¿no?
Muy bien, no ha sido para tanto.
Gracias y felicidades, Dylan.
Gracias a ti.
El de dissabte, per cert, va ser el comiat a casa de Cristian Rodríguez. Després de Nadal, marxarà a la primera divisió de Polònia i serà una baixa sensible pel Natació Sabadell. Estem parlant d'un jugador que, després de la seva primera etapa al club i abans de tornar-hi aquest estiu, havia jugat a segona amb l'Ibiza. El tècnic Jordi Marín lamenta la seva sortida i ha parlat sobre si hi haurà recanvi o no.
No ens tornarem bojos. La principal raó és perquè estem molt contents amb els jugadors que tenim. Tothom està treballant, tothom està complint. No tinc cap queixa amb cap jugador i si ve algú per sumar, perquè jo consideri que realment suma, vindrà, però no ens tornarem bojos fitxant qualsevol jugador per fitxar. Així que intentarem premiar primer els que tenim i veurem què hi ha al mercat.
En resum, que la situació a la classificació del club és molt bona, però la nota negativa serà aquesta baixa de Cristian Rodríguez. I a l'Escola Pia, l'escenari és l'oposat. A Can Colapi treballen i confien a poder tancar i confirmar alguna incorporació de renom per la segona volta per revertir la situació de l'equip, que han pitjorat una mica més després de l'última jornada. Manu Palacios.
Amb la derrota 4-0 a la pista del filial de l'Indústries, quart classificat, els de Pedro Donoso continuaran una setmana més a la zona baixa de la taula. El resultat a Santa Coloma és contundent, però pel tècnic exagerat pel que es va veure a la pista.
La sensació és que el 4-0 no és just, però que crec que l'equip ha fet pues igual el millor partit de la temporada, ¿no? Jo crec que en actitud, en pressió, en ocasions, però bueno, si nos vamos con 0 goles en el marcador, pues lo dice todo, ¿no?
Un gol dels colomencs al final de la primera meitat i un a l'inici de la segona van posar coll amunt al partit pels escolapis, que tot i gaudir d'ocasions, no van estar encertats de cara a porteria. Aleix Canet, tanca de l'equip, té clar que hi han de posar remei.
Crec que hem robat molt la primera línia. Avui hem tingut 4 o 5 ocasions clares davant del porter, però és que és això. Si no les agafes, i a més ells que són ràpids, cada cop que ens sortien a la contra, pues arribaven i és això. Les 2-3 les han enxufat i després costa molt. Evidentment, quan estàs 3-0 per baix, pues ja surts de 5 i tal, però no és el mateix.
La Pia és penúltima amb 9 punts, a 7 de sortir del descens, quan només queda una jornada per tancar la primera volta.
I un apunt més de futbol sala. A la divisió d'honor catalana femenina, el futbol sala Sabadell femení no va tenir problemes per guanyar a un equip de la zona baixa, l'Almacelles, per un contundent 2-9. Les de Xavi Muñoz, invictes després de 8 jornades, s'han col·locat co-líders aprofitant la derrota del Màgic Sants, que serà l'últim rival del 2024 de les Arlequinades aquest diumenge a 3:45 de la tarda al pavelló poliesportiu La Sagi. Acabem amb un apunt de waterpolo perquè aquest vespre tenim activitat a Calllong. L'Astralpool Natació Sabadell tanca el 2024 i també la primera volta de la Lliga Iberdrola. A 8:45 del vespre, les de David Palma es veuen les cares amb el Rubí en el que hauria de ser un compromís assequible per sumar l'11è triomf en 11 jornades. Si no hi ha un daltabaix, el club confirmarà del tot aquest campionat d'hivern per davant del Sant Andreu, que és a 3 punts de distància. Les rovirenques, per la seva part, són antepenúltimes, amb només 5 punts al caseller i una sola victòria en tot el curs. Minut i mig per arribar al punt de les dues del migdia. Per tant, tenim uns moments per repassar el menú de demà a partir de la una del migdia, més Hotel Suís, amb el Pau Ituri al capdavant per fer aquesta prèvia pura i dura del duel de Copa Catalunya entre el Lleida i el Centre d'Esports, que arrencarà a les 8 del vespre. No hi ha roda de premsa habitual del tècnic David Català prèvia a un partit, però sí que podrem escoltar les millors declaracions de Marc Vargas en referència a aquesta eliminatòria i, òbviament, l'habitual dosi d'estadístiques. Més futbol amb la segona catalana. Aquest cap de setmana tenim derbi entre la Sabadellenca i el Tibidabo, i en bloc poliesportiu parlarem de bàsquet, tenis taula o rugbi. Va, que marxem! Abraçada del Toni González, que ha estat a les vies de so. Ara toca el Notícies Migdia amb la Núria García. Que vagi bé, adeu-siau!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.